Anem arribant a la recta final d'aquesta primera edició de les Jornades Transmèdia i us diré que arriba un dels meus moments preferits perquè a mi m'encanta saber coses que feu i el que feu i com ho feu, com ho treballeu. I és increïble saber com, de manera increïble, hi ha alumnes que acaben fent treballs genials, per exemple, ara en veurem dos de final de carrera que realment estan fets increïble. Parlarem amb la Xènia, que ens va fer un treball sobre llançar espectacular, ara ens l'explicarà, jo no vull dir res perquè vull que ella ens l'expliqui, i parlarem també amb la Rosa, que va estar treballant el tema del transmèdia amb la sèrie de televisió espanyola El Ministerio del Tiempo, i també va fer un treball realment interessant. Jo crec que ara és moment que parlem amb elles. Xènia, tens feina? Sí? I la Rosa? Si no, aniré perquè m'agradaria parlar amb vosaltres. Rosa, a veure, gràcies per ser aquí, primer de tot.
Gràcies a vosaltres.
A mi m'agradaria una mica que ens expliquessis, perquè tu ja vas acabar la carrera, la vas acabar l'any passat, que ens expliquessis una mica com va ser el teu pas per aquí i una mica què es parlava de transmèdia llavors i, en tot cas, com és que tu vas a decidir aprofundir en el tema?
Bé, a segona carrera ens ho van comentar més o menys que era el transmèdia. Ara tenim un nou pla d'estudis, potser alguns també ho han cabalgat a segona carrera amb els mateixos estudis, però ens ho van passar molt per sobre. Ens van explicar el cas de Sherlock i aquest tema em va quedar clavat per dins i, bueno, mentrestant, a tercer i a quart vaig continuar endinsant-me una mica en què era el transmèdia, però realment no es parlava sobre què era, no era gaire famós a les campanyes transmèdia, i això us parlo de l'any passat o de fa dos anys. Llavors vaig començar a veure una sèrie que es deia El Ministerio del Tiempo i me'n vaig adonar que al darrere hi havia tota una estratègia transmèdia molt ben treballada i que en algun lloc s'hauria de plasmar. I per aquest motiu, doncs, vaig començar a fer la recerca, bueno, vaig decidir dedicar el meu TFG en aquesta sèrie.
Per tant, podríem dir que una mica de manera autònoma, no? Et va quedar aquesta llavor i vas anar buscant, fins que al final vas dir, ostres, tu, aquesta sèrie que miro, hi ha tot això, caram, ho anem a estudiar, i a partir d'aquí vas fer el treball. Ja no estàs a la universitat, ja has acabat, ja ets publicista. Explica'ns una mica quins objectius tens, què fas ara amb la vida.
Bueno, he deixat la publicitat, això està bé. Però no he deixat la creativitat. De fet, el meu objectiu en la vida, per dir-ho d'una manera professional, és ser editora de còmics. I ara mateix estic fent un màster d'edició i estic de becària en una de les editorials més grans, tant de parla espanyola com anglesa. Així que estic molt contenta i espero poder seguir amb aquest camí del món editorial. Si hi ha algú que també vol parlar en aquest, bueno, vol dedicar-se en aquest món i em vol fer alguna pregunta, doncs estic encantada de respondre-la.
Moltes gràcies, enhorabona per tot el que has aconseguit i el que aconseguiràs. Jo tinc moltes ganes de sentir el teu relat una mica com ho vas treballar, per tant, et dono el micro i tot teu. Val? Gràcies.
Gràcies. Bé, de fet, com us comentàvem, fa un any jo estava en la vostra situació, per tant, us he deixat el meu mail també per si em voleu escriure, preguntar alguna cosa, si voleu fer el treball també sobre el transmèdia, us puc recomanar bibliografia. Això ho volia comentar abans de començar i també us he deixat les meves xarxes socials per si algú em vol seguir, però parlo sobretot de còmics, així que no sé fins a quin punt estaríeu interessats. Bé. Jo vaig fer el meu treball sobre com l'estratègia transmèdia del Ministeri del Tiempo afectava el compromís dels fans amb la sèrie. Com que és una cosa molt tècnica, sobretot és comentar resultats d'una enquesta que vaig fer, 400 ministericos, que és com es diuen els fans de la sèrie, he decidit més centrar-me en aquesta presentació en l'estratègia transmèdia que crec que us pot ser més interessant a nivell creatiu i de les idees que tenien. Però abans us explicaré una mica d'on neix tot això del transmèdia, per què probablement ha nascut i cap a quin futur va. I primer de tot us parlaré una mica sobre el context. Bé, tots hem sentit a parlar sobre la transformació del món de la comunicació, sobre el de pressa que va tot actualment, i tots ens hem vist en el metro o en el tren amb els mòbils constantment. El que passa és que també estem més connectats i menys atents que mai, tal com diu el títol, perquè tot i que estiguem sempre amb el mòbil, sempre amb l'ordinador o amb la televisió, sobretot no estem atents a què és el que ens diu realment. Ho hem vist perfectament amb la loteria, que ningú va fixar-se en la lletreta de la web. Resulta que el 1993 va passar una cosa que ens va revolucionar a tots. Bueno, a mi no, perquè tampoc havia nascut, però a partir del... va néixer internet i es va començar a popularitzar. Internet no és només una eina per buscar informació, sinó que és una eina perquè tu mateix puguis posar la informació. És a dir, que si tu ets un creador, de cop i volta t'apareix una mena de finestra per poder expressar i compartir el teu treball amb tota la resta del món. A nivell professional i a nivell amateur, perquè com tots sabem, penjar coses a internet és majoritàriament gratuït. Llavors ens trobem amb internet, amb la inserció dels smartphones en la nostra vida, amb les noves sèries de televisió, amb noves plataformes com Netflix, amb milers de mitjans que convergeixen amb la nostra vida i que, a més, a través d'aquests mitjans, els fans poden expressar-se i, cosa molt important, les productores poden agafar idees o saber què opinen directament els fans dels productes que estan creant. Llavors, nosaltres sempre diem, quan ens posem a pensar en una campanya creativa, no, si tot està fet ja, ja existeix, totes les idees han estat utilitzades, doncs justament estem en un moment en el que ara és el moment per innovar, per buscar noves fórmules i, com deia la nostra companya Patrícia, per pensar en, no en el format, sinó en les històries i adaptar-les allà on més ens convinguin. Per exemple, us volia ensenyar el cas d'IKEA, que va fer per anunciar a través d'Instagram les stories per a dormir. No sé si algú coneix aquesta campanya. Bueno, amb aquesta imatge tan bonica ens ha quedat. El que va fer IKEA va ser anunciar que un cert dia llançaria uns stories perquè ens ajudessin a dormir. Llavors els usuaris, mentre estaven mirant l'Instagram, anaven passant els stories als seus amics, el típic que ens expliquen que estan a les Bahamas de vacances, i de cop i volta trobàvem aquest anunci d'IKEA especialment dissenyat i pensat per al mitjà d'Instagram.
Poliuretano, 30 kilos metro cúbico, de gran elasticidad. Cover for back cushion and back rest. Roma light gray. Istutava, ja, sun intelligat, orsta, valenjarma, funar, musta veig.
Llavors acabava amb l'anunci perquè anessis amb l'enllaç perquè anessis a la web. Doncs aquí, per exemple, tenim, potser no és un cas transmèdia, però és el cas d'un anunci especialment dissenyat per una xarxa social, perquè els mitjans en si, cada mitjà té el seu propi llenguatge, té les seves pròpies eines, i nosaltres, com a publicistes, hem de saber treballar-los de manera diferent. És a dir, ja no val fer un anunci per televisió i que es repeteixi el mateix anunci en diverses plataformes. Tot i així, les empreses encara ho fan. Però bé, mica en mica... Llavors, bueno, ja crec que ha quedat bastant clar què és el transmèdia. Jo us he ficat un parell de definicions perquè, com a gairebé en tots els àmbits de comunicació, ciències socials, hi ha 10.000 definicions per al mateix terme. Per exemple, tenim el Dan Jenkins, que per si no el coneixeu, segurament l'heu tractat a classe, però si no el coneixeu és pràcticament el pare investigador del transmèdia, i segons ell el transmèdia consisteix en desbloquejar una història a través de diverses plataformes i en què cada plataforma ha d'aportar un valor afegit a la història o inclús crear noves històries. També tenim a Carlos Escolari, que l'hem comentat abans, i que també té una definició força similar en el que segons ell, les narratives transmèdia s'han d'expandir a través de diversos llenguatges i diversos mitjans i que, tal com dèiem abans, no es tracta de fer una adaptació d'un mitjà a un altre, sinó que es tracta de repensar la campanya especialment per a aquell mitjà. Bé, això del transmèdia, de moment hem parlat molt en campanyes de publicitat. Jo, com que vaig fer sobre una sèrie de televisió, m'ho he portat força en els productes audiovisuals, i és que realment, encara que ens pugui sonar una mica a xino el que és el transmèdia, estem rodejats constantment des de fa anys. Per exemple, tenim El Senyor dels Anells, Star Wars, Marvel, una gran companyia transmèdia, Harry Potter, Matrix... Per exemple, tenim el cas de Marvel, que tenen els còmics originalment, després han expandit aquestes històries als seus personatges a través de pel·lícules i inclús han fet videojocs. Matrix també és un dels exemples pioners de transmèdia, en el que tenim, que a més és pioner perquè ha estat pensat des del principi, tenim les pel·lícules en si, els videojocs, i a més també teníem una sèrie de curts basats en el món de Matrix, perquè el transmèdia no s'ha d'entendre com una història que no només s'ha d'entendre com una història que s'expandeix a través dels mons, sinó que s'ha d'entendre com un món, un univers en el que s'estableixen les regles de cada univers 360 graus, com en diuen. Per exemple, a Matrix, tot i que teníem la premissa de la història de les pel·lícules, sí que hi havia alguns elements que en totes les peces transmèdia hi eren, com per exemple l'estètica, alguns personatges que potser surten de fons... Bueno, per als fans d'aquestes pel·lícules segur que troben milers de referències i de petits guinyos entre pel·lícula i pel·lícula, o entre producte i producte. Com tot en aquesta vida, hi ha dificultats. I sobretot en el transmèdia tenim les dificultats que serien el timing i el pressupost. El timing, bàsicament, perquè cada indústria té una manera diferent de treballar. Si jo, per exemple, vull llançar un llibre sobre una sèrie i a la vegada que la sèrie, haig d'intentar parlar amb l'editorial o amb qui faci el llibre, perquè vagi o a la vegada o com a mínim s'estableixi el timing. Sempre surten imprevistos i és realment molt, molt difícil que es compaginin tots. Per tant, ha d'estar completament mil·limetrat. Com deia Escribano, tot ha d'estar completament... bueno, confieu en la producció, és el més important. Posar-ho tot per escrit i completar el calendari. I segon, que també és una dificultat, és el pressupost, ja que ja no parlem de fer una pel·lícula o una sèrie o un videojoc, sinó que estem parlant de fer moltes coses a la vegada, potser confiar en una història que no sabem ni si funcionarà. Llavors us he posat una mica, unes quantes dificultats més, com per exemple és que cada mitjà té un llenguatge específic, que jo, per exemple, que sóc de publicitat, segurament no entendré com funciona un videojoc. Per tant, em veuré amb l'obligació de col·laborar amb una indústria dels videojocs. És a dir, que hauré de parlar amb professionals i anar tots a la una. I en els creadors del videojoc, idealment, hauríem de parlar amb els creadors, amb els guionistes originals i amb els creadors de la història perquè vagi tot compaginat. El problema de timing i calendari és el que he comentat abans, que sempre és molt difícil coordinar. El pressupost de la mateixa manera. I llavors un altre problema molt important en el transmèdia és el licensing. Com hem dit, normalment és molt difícil que tot es coordini. Per tant, el que se sol fer és vendre els drets de la idea dels personatges a una altra indústria. Per exemple, jo sóc Matrix i sóc el creador de les pel·lícules de Matrix, o el productor, i vull fer un videojoc sobre els personatges, però no tinc temps ni tinc pressupost per poder fer una idea transmèdia des del principi. Per tant, el que faig és vendre la idea de Matrix i els personatges en la indústria dels videojocs, però amb la condició de que no es pugui profunditzar en els personatges, que no hi hagi una història nova. Per tant, al final el pobre creador del videojoc es queda estancat perquè només pot reutilitzar el material d'abans. Per tant, sí que pot arribar a fer una nova història agafant diverses parts, però es quedarà estancat molt fàcilment. I llavors l'última dificultat és la falta de comunicació entre indústria i indústria, perquè suposo que si algú està fent pràctiques ja se n'haurà adonat que els professionals mai tenen temps, sempre estan de bòlit. I tot i que hauria d'haver-hi reunions de seguiment, molts cops en els productes transmèdia no es fa i per tant ens quedem una mica amb la falta de poder parlar sobre com hauria d'avançar. Llavors, per entendre el que he dit abans de les dificultats, m'agradaria ensenyar els diferents tipus de transmèdia, que bàsicament es divideixen en dos grans blocs, i és segons la seva estructura i és segons la seva temporalitat. És a dir, segons la seva estructura, podem entendre el transmèdia intracomposicional i el transmèdia de segones pantalles. El transmèdia intracomposicional seria aquell transmèdia en què hi ha moltes històries en què un cop has vist unes quantes d'elles s'entrelliguen i formen una història global. Aquest transmèdia no és tan conegut perquè, per exemple, potser s'ha aplicat tipus en una websèrie o en un webcòmic. El que sí que és més famós és el transmèdia de segones pantalles, en el que bàsicament hi ha un tronc principal un producte principal i llavors tots els altres elements del transmèdia s'articulen entorn a aquesta història. L'expandeixen, agafen un personatge i expliquen la seva història rere fons. Llavors tenim els tipus de transmèdia segons la seva temporalitat. I aquí crec que és el punt més interessant i el que hem d'incidir, ja que existeix el transmèdia retroactiu, que és aquella història que només estava pensada per fer la pel·lícula, però resulta que la pel·lícula és un èxit i al final decideixen també fer un videojoc, un llibre, per un tema molt senzill, que és que segurament és rentable. Però, en canvi, en l'altra banda hi ha el transmèdia natiu, que són aquelles estratègies transmèdia que des del principi han estat dissenyades com a tal i, per tant, el guió de la sèrie o de la pel·lícula pot ser modificat i adaptat perquè tot sigui una unió i no, res no xirrie, com ho diuen en castellà. Bueno, llavors, per quin motiu fem transmèdia? Vosaltres què penseu? Per innovar, per explicar les històries d'una manera diferent? Aquesta seria la part romàntica de la visió romàntica. Però sempre, l'any passat, quan explicava, perquè el típic de què fas el treball, el transmèdia, i això què és? Els explicava, tothom em deia, bueno, el transmèdia es fa pels diners, no? De dir, si va funcionar la pel·lícula, per què no fem un videojoc? Segur que els fans de la pel·lícula compraran el videojoc. Aquí cadascú decideix el seu punt de vista i per què es fa. Jo crec que s'ha d'innovar i s'ha d'explicar històries d'una manera diferent, però hi haurà autors que diran que és només una qüestió econòmica i que les empreses només es mouen per diners. Aquí cadascú ha de mirar per què es fa el transmèdia. Bueno, tal com deia, hi ha diferents exemples de productes transmèdia i sempre ens pensem en grans multinacionals, si Pixar, Walt Disney, Matrix, Star Wars, però de fet no fa falta anar tan lluny. Inclús hi ha campanyes locals fetes a partir de la transmèdia. O, per exemple, tenim aquí el Polònia, que també ha fet transmèdia. Ha creat vídeos especialment per les xarxes socials. En el meu cas, tal com dèiem, he decidit estudiar el cas del Ministeri del Tiempo. Bé, per qui no conegui la sèrie, el Ministeri del Tiempo són les històries, les aventures de tres aventurers, de tres agents del Ministeri del Tiempo, que viatgen per la història d'Espanya per tal de salvar-la. Us posaré un tràiler. Algú l'ha vist, aquesta sèrie? Us la recomano molt. Si us agrada la història, sobretot, o simplement els drames i la ciència ficció.
Información secreta por Himmler.
¿Quién es la información?
Yo sé cómo voy a llegar por Letón.
¿Esto qué es?
Nuestro secreto es este ministerio. Este es su primer trabajo en el ministerio, de venir a 1808.
Una nueva misión nos espera.
El ministerio os tiene engañados, Amelia.
Quieren saber qué fue lo que pasó antes de que pase.
Sin ellos, el futuro es historia.
Bueno, ja veieu que és molt emocionant, hi ha conspiracions, típica història de sèrie de televisió, no? Doncs hi ha molt més. Gràcies a l'estratègia transmèdia, aquesta història travessa la pantalla i, tal com dèiem, és un producte líquid que va amb molts més mitjans. Aviam, aquesta història està més indicada per, bueno, indicada, està més dirigida a persones de 40, 50 anys i de fet la majoria de gent que la veu té aquesta edat. I justament és un públic que diries, segurament no consumiria el transmèdia. Però resulta que sí, que és una sèrie que ha construït una legió de fans molt, molt, molt fidel i tot això ha sigut gràcies als objectius de l'estratègia transmèdia que amaga al darrere. Bueno, abans de seguir, m'agradaria dir qui són els guionistes, perquè sempre són com la imatge a la sombra, a l'ombra. I els guionistes són Pablo i Javier Olivares, i tot i que van començar a escriure la història fa 8 anys, no va ser fins al 2015 que Televisió Espanyola els va donar una oportunitat perquè poguessin portar la història a la petita pantalla. Aquí tenim resumit quins són tots els elements de l'estratègia transmèdia del Ministeri del Tiempo, que de fet no són pocs. Els he dividit segons la classificació de Jensen i Vistensen perquè crec que és un bon resum de quins són els actors principals en cada element. Per exemple, aquests d'aquí són els elements de ficció fets per productors, els elements de ficció fets per fans, no ficció per productors i no ficció per fans. Nosaltres no els veurem tots, perquè si no ens hi podríem estar fins demà, però us diré alguns dels més interessants i que creativament us poden cridar més atenció. Per exemple, tenim el podcast Tiempo de Valientes, en el que un dels protagonistes desapareix de la sèrie i no se'n sap res fins que surt el podcast. Aquest podcast va tindre uns 50.000 oients per capítol i bueno, en ell s'hi narren les aventures d'aquest personatge, que no diré qui és ni a quina època va, per no fer spoilers a qui s'animin a veure-la, però que realment va tindre molt d'èxit. Segons el productor transmèdia del Ministeri del Tiempo, que és en Pablo Lara, ell creu que el podcast va tindre tant d'èxit perquè realment completava la història que havia quedat a mitges durant la sèrie. És a dir, tu podies seguir mirant la sèrie tranquil·lament, però si realment t'interessava aquell personatge era obligatori escoltar el podcast. De fet, més que podcast, es podria definir com una ficció sonora. No us posaré el de la segona temporada, per als spoilers, però us posaré el de la tercera temporada que van fer amb un altre personatge perquè veieu la idea principal d'aquest podcast i en el qual, no, si l'escolteu, no passarà res, no us destrossarà la història.
Una llamada a tiempo. Capítulo 4. Tiempo de rock.
Muchas veces he pensado buscarme otro lugar.
¿Pachino?
Sí.
Siento acudir a usted una vez más, pero Amelia, Julián y Alonso están de misión en la batalla de Teruel.
Nada, no se preocupe. Cuente conmigo. A ver, ¿qué pasa?
¿Ha oído usted hablar del Rocola?
Se refiere al bar de copas donde van todos los modernos ahora, ¿no?
Efectivamente. Es un lugar fundamental para la cultura popular de la época.
Sí, bueno.
Una de nuestras alarmas nos informa que cerrará sus puertas 4 años antes de tiempo por culpa de una pelea en la que morirán varios chicos.
Joder, y seguro que las peleas entre bandas que se ha puesto ahora de moda tiene que ver, ¿verdad?
Eso parece. Así que viajará usted a la noche del 27 de abril de 1981 y evitará que se produzca la pelea. Ah, y por favor, tenga mucho cuidado.
No se preocupe.
Com veieu, la ficció doncs, era una missió com la típica estructura de la sèrie, però explicant històries inèdites d'un altre personatge, d'un altre agent del Ministeri del Tiempo. El segon element força interessant de comentar és la websèrie Tiempo de Confesiones, en el qual no explicaven noves històries, sinó que profunditzaven en els personatges. Aquesta senyora és la secretària del Ministeri del Tiempo i també és un dels personatges més estimats per l'audiència. En aquesta websèrie el que feia era confessar com es sentia ella vers les missions i sobretot bueno, discutir una mica amb l'espectador, xafardejar sobre les intrigues que passaven per dins del Ministeri. També veurem l'exemple. Perquè veureu que són capítols molt, molt curts, però que simplement serveixen per fidelitzar més a l'espectador. I de fet, aquest tipus de... A la websèrie es feia en moments morts en el rodatge, en el que ja estava tot programat, com hem vist abans, hi havia el guió escrit, però mentre es feia el rodatge agafaven un segon al protagonista i els deien, pots parlar això davant la cara, davant de la càmera, que potser de producció els hi va costar mitja hora, però que l'impacte que té més tard per als fans que hi arriben és impressionant.
El trípode està bé. Anoche soñé con Napoleón. Estábamos en las cocinas del convento. Me agarraba la mano y me pedía que me quedara con él. Y eso que estaba casado, con esposa y todo, ¿eh? Ay, ¿quién me iba a decir a mí que conocería a alguien como Napoleón? Una simple secretaria cocinándole un pollo con patatas. Salvador muchas veces nos ha dicho que los héroes anónimos son los que hacen que progrese la sociedad. Pero, ¿se acordará alguien de los que estamos en el ministerio? Mira, buen día. Toda la vida haciéndose pasar por el CID y ni siquiera pudo despedirse de su mujer y sus hijos. Ay, a veces miro a Velázquez y pienso, ¿cómo será vivir sabiendo la fecha exacta de tu muerte? No se lo he preguntado nunca, por respeto, claro, pero me aterra pensar que estamos a una simple puerta de saber cómo será todo cuando no estemos. ¿Alguien nos echará en falta? Uy, viene alguien.
Que teníem un minut i mig per capítol de websèrie, però que inclús per Facebook, pel Facebook o pel Twitter, pots trobar grups de fans només d'aquest personatge i aquest tipus de websèrie o de producte transmèdia doncs, ho ha fomentat encara més. El següent element de ficció produït per als productors que és molt interessant de veure és el capítol de realitat virtual. De fet, aquest va ser el primer capítol de realitat virtual interactiu d'una sèrie de televisió en tot el món. Va guanyar diversos premis i, per curiositat, aquest és el productor transmèdia, ell és qui porta tota l'estratègia transmèdia juntament amb dos col·laboradors de Televisió Espanyola, i ell és un dels dos guionistes, un dels creadors del Ministeri del Tiempo, en Javier Olivares. Aquí veiem un vídeo explicatiu sobre en què consistia la realitat virtual del Ministeri del Tiempo, que bàsicament el que feien era introduir-te tu com si fossis el nou agent del Ministeri.
Bien, ¿tiene clara cuál es su misión?
Sí. Tu mateix, com a espectador, podies entrar al Google Play i descarregar-t'ho en el teu mòbil. No feia falta ni que tinguessis ulleres, simplement movent-ho per l'espai podies participar en l'experiència.
Bienvenido al Ministerio del Tiempo. Soy Ernesto Jiménez y seré el encargado de acompañarle en su primer día con nosotros. Si es que pasa la primera prueba, claro. Vaya despacho de angustias y entréguele esto que le están esperando.
Ei, aquest és el fan feliç després d'haver experimentat la... Bé, tot això, per què es fa? A part de per fidelitzar els fans, heu de pensar que quan tu has viscut una experiència així, el més probable que facis és compartir-ho per a xarxes o simplement explicar-li al teu veí, als teus companys de classe o de feina, que vas veure ahir per la nit i que perquè és alguna novetat. Per tant, tens l'Ernest Media, com diuen, és a dir, tens audiència guanyada simplement per les accions que fas. Tot i que també s'ha de dir que el Ministeri del Tiempo, des del principi el productor Transmedia, ha dit que no ho feien per guanyar impactes pels diners o el que sigui, sinó que ho feien simplement per experimentar i veure com s'obriria aquests camins en el món de les sèries de televisió i per innovar en certa manera. Vam veure que el producte podia, bueno, de fet, qualsevol producte pot ser transmèdia, però aquest anava molt bé, molt ben lligat. Llavors, què més coses van fer el Ministeri del Tiempo per poder fidelitzar els seus fans? Doncs, per exemple, tenim el programa La Puerta del Tiempo, que era un programa online que es feia cada setmana, en el que es feien entrevistes a actors, guionistes, productors o gent relacionada simplement amb el Ministeri del Tiempo. Llavors, en directe, la gent podia anar preguntant per Twitter preguntes amb un hashtag en els participants de La Puerta del Tiempo. També han fet quedades i inclús van convidar a participar en el rodatge a una cinquantena de fans i aquest és el resultat final del dia de rodatge, en el que, evidentment, qui hagi participat en el rodatge no pararà de parlar sobre l'experiència i en tindrà molt bon record. Llavors, els productors no són els únics creadors en una estratègia transmèdia i això és una cosa que encara falta assolir, perquè realment l'estratègia transmèdia, tot i que pot ser creat pels productors, qualsevol història o fanart o un podcast sobre la sèrie, també és contingut que forma part d'aquest univers. El problema aquí és que molts fans potser no respecten les regles internes, que com bé diuen ningú acaba d'entendre, però que igualment sí que expliquen una història, tot i que sigui extraoficial dins del món transmèdia. En el cas del Ministeri del Tiempo, els fans, com deia, eren molt, molt fidels i van ser molt participatius. Van explicar que havien fet fanfics, fanarts, inclús hair tattoos, que és com fer-te dibuixets en el cabell sobre el Ministeri del Tiempo, còmics, i inclús hi va haver una problemàtica amb Televisió Espanyola perquè no volia renovar la sèrie, o no podia simplement per temes econòmics, i els fans per reivindicar que volien la sèrie de tornada van crear una espècie de capítol fantasma. És a dir, cada dia que s'emetia un nou episodi, el community manager del Ministeri del Tiempo, o l'equip del Ministeri del Tiempo, més aviat, preparava un munt de contingut per poder comentar en directe les reaccions del capítol. I tothom van ser trending topic diverses vegades els capítols del Ministeri del Tiempo. No sé si mai va veure el Ministeri del Tiempo, Alfonso, bueno, el rei Alfonso. I els fans el que van fer va ser crear un nou capítol fantasma a l'acabar la segona temporada, en el qual es deia Tiempo de Chupitos. Llavors tu buscaves en el Twitter i veies Ministeri del Tiempo, Chupitos, i allà te sortia com si els fans comentessin un episodi però que realment no existia, sinó que era completament fictici. Llavors, l'estratègia transmèdia del Ministeri del Tiempo ha sigut un èxit o un fracàs? Sobretot hem de... Quan, a l'hora de quantificar l'estratègia de transmèdia de qualsevol producte, d'una sèrie o d'una pel·lícula o el que sigui, parlant com a element troncal, hem de tenir molt en compte quin és l'objectiu inicial. En aquest cas, del Ministeri del Tiempo, com he comentat diverses vegades, era fidelitzar els fans de la sèrie i, tot i que pràcticament la majoria, excepte una persona o dos, van dir que veurien igual la sèrie, sí que és cert que el 58,8% va dir que s'havia sentit molt més motivat a veure la televisió gràcies a tots els continguts transmèdia extras que havien anat rebent durant la seva visualització. Bueno, i abans d'acabar la meva presentació, m'agradaria llançar a la sala si creieu que el transmèdia té futur. Què penseu? Bueno, que aixequin la mà els que pensin que sí. I els que no? Bueno, llavors és que té futur, segur. A veure, segurament sí que tindrà futur perquè per la manera en què consumim els productes, però tal com hem dit, encara la gent ha d'acabar de pensar, de tindre interna el fet que potser hi ha altres elements en un producte. Com per exemple en la loteria, que ningú sabia que hi havia la web, probablement en el futur ja se sabrà que hi ha una web, per tant la gent ja ho buscarà directament. Això ningú pot llegir al futur com si tingués una bola de cristall, però és molt probable. I vosaltres que sereu publicistes, futurs creadors, espero que tingueu en compte el transmèdia, sigui l'àmbit que us n'aneu, i que duri llarga vida el transmèdia.